Escriu-nos al matí@radiosabadell.fm.
Trencar el silenci al voltant de la mort gestacional i perinatal. I és que, atenció a aquesta dada, un de cada quatre embarassos no acaba amb el nadó als braços dels pares. El cert és que aquest és encara un tema tabú i nosaltres avui volem parlar-ne. Per què? Perquè precisament demà, 15 d'octubre, es commemora el Dia Internacional de la Mort Gestacional i Perinatal. I per això nosaltres avui conversem amb diferents protagonistes. Avui ens acompanya Guida Rubio, membre de la Fundació Anhels. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
També ens acompanya l'Alba Flórez, que té 40 anys i també és mare. Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya la Núria Cervera, de 37 anys. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
I avui també ens acompanya l'Aida, també de l'Espai Criança. Bon dia, Aida.
Bon dia.
Ella és doula. I avui volem parlar d'aquest tema perquè primer començo amb vosaltres, Guida i també Aida. La veritat és que és un tema encara massa tabú.
La mort en general, no? És un tabú. I el naixement també, no? Però la mort és un tabú i jo crec que massa, sí. Parlar de la mort ens fa por. Ho parlàvem abans, no? Venint amb l'Alba. Parlar de la mort ens fa por.
I parlar de la mort de bebès ja és com el súmum, no?
En canvi, si en parlem, potser ens adonem que passa més sovint, no?, del que ens pensem, i també ajuda, no?, a les mares que potser doncs es troben en aquesta situació.
Clar, això és el que et passa, no?, quan treballes amb famílies que et diuen jo no sabia res, i quan ho vaig dir van començar a sortir casos al meu voltant de famílies que també havien tingut una pèrdua gestacional.
Com les acompanyeu vosaltres també, no?, des de la vostra entitat, des d'Anhels?
Doncs des d'Anhels nosaltres el que fem és oferir una atenció individual i també els grups d'ajuda mútua, que se'n diuen, bueno, sí, des de la nostra associació i des de moltes altres, que són espai de trobades entre iguals, entre famílies que han tingut una pèrdua, i al final és un espai on sentir-te reconegut, on sentir-te normal, que no ets l'únic a qui li ha passat això, i sobretot on poder parlar del teu fill o filla sense que la gent et miri estrany per parlar-ne.
Clar, ha canviat molt també, tu ets doula, no sé si també doncs,
sí, jo crec que ha canviat
les dones tenen
molt
més informació, no?, afortunadament.
Jo crec que ha canviat molt la mirada pròpia de la, sí, no?, de les persones que pateixen aquesta mort, no?, aquest, sí, dol, i també dels professionals que ho acompanyen. No?
Tenim també més eines ara, no?, afortunadament.
Exacte. I a nivell, jo sempre dic, jo com a doula acompanyo parts, i un del part més bonic que vaig acompanyar, qui em coneix sabeu que ho he dit moltes vegades, va ser el part d'un nadó de la Lilà de 20 setmanes sense vida, però va ser un part preciós. Jo crec que és molt important el dol. Ma mare va morir a casa envoltada de gent i òbviament jo no volia que morís ma mare, però va ser una mort molt bonica, vam poder acompanyar-la. Jo crec que és molt important que ens podem acompanyar i que ens puguin acompanyar en aquest procés. I està canviant molt, per mi molt a poc, sí, la Guida és més positiva que jo, però en general. Però tot és molt lent, no? Però jo crec que quan més en parlem, quan més ho visibilitzem, quan més ho parlem amb els nostres fills i filles que sí que estan aquí, amb les nostres famílies, sí, farà menys por, no? Quantes de nosaltres coneixem algú que diu no, encara no estic de 3 mesos, no ho vull dir.
Totalment,
no?
Cert,
precisament. I dius, però per què no? És que primer que ens pot passar, esperem que no, en qualsevol moment, però segon, ostres, si ho saps i em passa, puc buscar ajuda, sí, no? Algú em pot dir, ostres, què necessites? És molt important, no?
Compartir, reflexionar, parlar, de fet, els mitjans de comunicació ara també en parlem més, aquests temes abans
no es parlava.
No, també eren tabú. Suposo que també és més difícil per les dones segons el moment, no?, en què es trobin durant l'embaràs, perquè, clar, algunes hauran de passar un part, com deies tu ara, no?
En realitat, totes, sí, passen un part. És a dir, el bebè, sí, de la... Perdona,
no, sí, sí,
tingui les setmanes que tingui, bueno, elles explicant la seva experiència,
ara
però totes dues han parit els seus bebès. Pensem que perquè físicament sigui més gran, o, bueno, això depèn com ho hagi viscut, no? Jo vaig acompanyar una vegada una dona que venia de tractament i li van posar dos... dos embrions. I només va arribar a terme un i ella sempre diu que ha perdut un bebè. Per què no?
Clar, aquí tenim un problema, és que parlem de bebès que no neixen. I si llegeixes la definició de néixer és sortir del ventre matern. Tots neixen, tinguin 6 setmanes, 20, 30, 40 i estiguin vius o morts. No? I això també ho hem de dir, que tot és un part i tots neixen. I, òbviament, les sensacions físiques seran diferents, però igual que si tu tens una criatura de 4 quilos o en tens una de 2,5, la sensació física és diferent, però és un part, com diu l'Aida.
Avui trencarem molts mites i molts tabús en aquesta tertúlia. Anem a conèixer també la història de la Núria i l'Alba. Expliqueu-nos en el vostre cas, per exemple, no, Núria, amb la teva experiència entorn a aquest tema.
Com va ser tot, una mica en general, no? Ara es compta una mica endarrere. Bueno, jo vaig quedar embarassada fa un any i gairebé mig, com deia la Nora. Llavors, bueno, sí que va ser un embaràs que va començar amb algunes pèrdues, però en realitat no va ser mai res que fos... Sé que fos com una senyal d'alarma. Sí, sí que molts viatges a urgències doncs, per veure què passava, però en tot moment... Sempre era un, no passa res, i a més jo sabia que hi havia moltes dones que els hi passava al principi, no?
Tenies com... aquesta informació.
Exacte, sí, jo també sigo, bueno, soc una persona que per la meva feina doncs tinc molta informació, i bueno, també he preguntat molt, o sigui, a l'Aida l'hem tingut molt a prop sempre, i sempre és, escolta, com ho veus, no? I ella sempre és, consulta, no? Sempre informació, quanta més informació millor. Doncs, bueno, en una d'aquestes sí que va haver una nit, doncs que... va tornar a aparèixer el sagnat, jo continuava pensant que era normal, però sí que va començar a haver dolor. Tampoc un dolor que jo pensés que fos escandalós, jo ho havia sentit, no? En el moment que hi ha una pèrdua, hi ha molt dolor. I era com, bueno, tinc un dolor com de regla, però tampoc em sembla una cosa espectacular. I era com que venia, marxava. Clar, hi ha un moment que et comença a ballar el cap i dius, ostres, aquest sagnat no acaba de parar, i m'estic adonant que aquest dolor ve, se'n va i dura un temps concret. I és com, ostres, que raro. I, bueno, vam decidir anar a urgències esperant que em diguessin el mateix, no passa res, no hi ha res, simplement marxarà, no? Ah, jo estava de 14 setmanes, en aquell moment que se suposa que ja ho pots dir, ja no passa res, ja no hi ha cap problema. I quan vaig arribar allà em van dir que estava de part, que el que sentia eren contraccions. Ja sé, com que llavors et quadra tot, no? Les onades que parlen i tot allò. I va ser així. Aleshores, que tu arribes allà, no? T'expliquen, estàs de part, estàs dilatada d'un centímetre, que tu penses, però estic de 14 setmanes, no? Això no hauria de ser així. I bueno, realment el que vam haver de fer va ser esperar aviam què passava, no, ja em van explicar que no hi havia res que hi poguessin fer de forma mèdica, i només podíem esperar. Llavors sí que el procés es va aturar, vam poder anar a casa, em van preguntar si volia anar a casa, m'ho van preguntar, jo vaig explicar que soc d'aquí de Sabadell, el Taulí em cau molt a prop, em van donar l'opció i vaig dir que sí, que jo preferia marxar a casa molt, molt més tranquil·la. Sí. I ens va anar molt bé també, perquè clar, vas a casa, parles tot el dia amb la meva parella, van venir els meus pares a casa també, vam estar parlant del que estava passant, del que podíem fer, que realment no podíem fer res, i ens vam preparar, vam parlar amb alguns amics, que nosaltres, en tornant a això que dèiem de quan dir-ho, nosaltres ho vam dir molt al principi. Bueno, quan ens vam trobar amb els amics ho vam dir, quan vam saber la notícia ho vam dir amb la família. I aleshores, doncs sí que les persones més properes ho vam començar a dir, escolta, ens està passant això, perquè és una mica el que parlava la Guida i l'Aida, no?
Sí.
Si jo ho dic, sí, és una mica de si jo no ho dic, què vol dir? Que el dia que em passi alguna cosa, també m'hauré de callar. I era com, és que és absurd. El dia que, si per alguna raó em passa alguna cosa,
no puc agafar i dir-te... És millor compartir el teu dolor, clar, no? Tu, també, que, perquè t'entenguin, t'acompanyin...
És que és absurdíssim, no? Jo pensava, com me mare, la meva, que sé, meva germana, les meves amigues més properes, haver de dir... És que mira, saps què passa? Que és que estava embarassada, he perdut el meu bebè i ara t'he d'explicar una cosa i l'altra. És que el meu m'explotava com al cap, no? I bueno, nosaltres ho vam fer així. Llavors sí que ho vam començar a compartir. I bé, el que realment va passar, que vam seguir esperant, i l'endemà a la nit doncs, va tornar a començar el mateix procés. I llavors sí que ja vam anar... Vam decidir anar a l'hospital, perquè bueno, vam valorar no quedar-nos a casa o no. Ens van dir que ens podíem quedar a casa si volíem. Jo no m'hi vaig veure amb cor, perquè bueno, sabia... Bueno, és que és així, no? Si el bebè neix a casa, l'has de portar a l'hospital. Clar, jo no m'hi veia amb cor de fer aquest pas i vam decidir anar allà. I sí, abans de ni tan sols d'arribar a l'habitació, el meu bebè va néixer.
Et vas sentir respectada, acompanyada?
Clar, va ser molt ràpid. Realment el procés de part no el vaig viure a l'hospital, realment, perquè és que no vaig arribar. És com, com les pel·lícules, no? Allò que les mares donen a llum al passadís, doncs a mi em va passar igual, realment. Sí que és veritat que jo estic contenta amb l'acompanyament que van fer. Jo vaig estar a l'Hospital Taulí. Òbviament sí que hi ha una part que bueno, em va enganxar amb protocol pandèmia i has de passar la primera fase de... Entres i et fan entrar sola, la teva parella no pot entrar. I és com, aviam, que, quin absurd, no?, m'estàs dient. Que aquí jo recordo, quan jo vaig anar a urgències el primer cop i em van dir que entri la teva parella, vaig dir, vale, aquí hi ha algo que no quadra gens. Perquè si m'estan fent entrar-lo a ell, vol dir que alguna cosa no va bé. I sí que hi ha cosetes, no? A vegades s'obliden una mica de la parella o del moment que tu estàs vivint, perquè sí que quan el meu bebé va néixer no va sortir en complet, m'ho va haver d'anar a Camilla a fer l'expulsiu, que sí que molt bé, a mi m'han deixat estirar-me, tot molt bé, el que necessitis, t'ajudem. Però clar, la meva parella estava davant i vaig haver de dir jo, pot venir al meu costat la meva parella? Sí, que és com que no connecten, no? Però jo vaig haver de demanar, pot venir el pare del meu fill, que se'ns acaba de... Si acaba de passar, que s'acaba de morir la nostra filla. Sí, aquestes petites coses.
I no sé si després doncs, vau fer algun petit homenatge, algun ritual també per a acomiadar el vostre fill.
El protocol que jo em vaig trobar a l'Hospital Taulí és que ells ja et fan una entrega d'una caixa. Havia pensat portar-la i al final no l'he portat. Et fan una caixa, que li diuen la caixa dels records, i allà hi ha diferents cosetes. Hi ha una targeta en la que tu pots ficar el nom del teu bebè si l'has decidit, posa l'hora de naixement, posa que és fill, bueno, filla del Jordi i meu, o sigui, posa els nostres noms, i darrere t'hi fan les petjades, igual que fan les petjades amb un bebè que neix a terme, i jo tinc una targeta en la que hi ha les petjades, que són d'uns mil·límetres, i cap en la punta del dit. Llavors hi ha un drap, perquè jo vaig demanar veure el bebè, bueno, i també jo sabia moltes coses, perquè casualitats, a través de l'Espai Criança i Salut, un any abans de la meva pèrdua, jo havia fet un directe amb la guida sobre dol gestacional. Sí, vam fer un directe per Instagram, jo des de casa meva, que estàvem confinats, i jo em vaig llegir el protocol, que me'l va fer arribar a ella, i jo recordo fer aquell directe com aliena a tot, no? Com, uau, descobrint un munt de coses. I aleshores, quan em va passar, clar, era com llegir pas a pas, anar dient, ara està passant aquest full, ara està passant aquest altre, que algunes infermeres em deien, estàs molt calmada, i era com, ja, és que jo estic com vivint com una situació... com paral·lela, no? No és habitual, és el que dèiem, ningú es planteja en un moment que queda embarassada tota aquesta informació de i si el perdo, clar, jo me la vaig trobar, no? Per la meva feina, doncs hi convivia i la sabia, i en part va ser una gran sort. Jo tenia una quantitat d'informació, un saber què podia passar a pas, tot el que podia demanar, que jo recordo dir-li a la meva parella, el podem veure, que sàpigues que ens faran signar documentació demanant permisos. I ell era com? I que jo allà, tota aquesta informació em va anar com arribant i em va anar com serenant. Després va sortir tot el que va haver de sortir.
Clar, evidentment, és un dol i han de passar no, les diferents fases, però la informació però és fonamental.
Però aquell primer moment
clar.
Va ser com uau. Com sentir com una mena de control o com una mena de... de calma dins d'una situació que s'escapava completament. No?
Que això no sempre passa, no? I de que les dones estiguin tan informades, tan preparades o tan acompanyades també.
Bueno, ens fa por, no? No les volem... No volem parlar que els embarassos a vegades acaben amb un bebè mort i amb la omissió, doncs ens falta informació i la llàstima és que t'arriben moltes famílies que no s'han atrevit a demanar el seu bebè perquè en l'hospital tampoc no els hi han dit que ho poden fer o no s'han atrevit a demanar a fer una foto, que després és una cosa que les famílies valorem molt, o no saben que tenen dret a recuperar el cos del bebè i a fer-se encàrrec, no? Fer un enterrament, una incineració... Tot això ho desconeixem i moltes vegades els professionals sanitaris també ho desconeixen, no? Perquè a nivell de lleis no n'estem al corrent, però la informació en aquest cas et permet prendre decisions que en un estat de xoc no costen més de decidir.
I el no tenir por, no? Jo crec que a vegades pot ser que no tinguis tanta informació però no tens por, no? Jo crec que la por entorn a la vida i a la mort està sempre, no? I llavors jo crec que la por encara ens fa estar més tensos. Llavors, la informació, si tu saps què passa, no? Que pot ser informació o pot ser el que tu vas sentint del teu cos, no? Jo sé que això és una... Tu ara ja ho saps, no, Núria? Jo sé que això és una contracció. Llavors, jo crec que la informació pròpia del teu cos no cal a vegades que sigui com una informació, enteneu-me, acadèmica. És important. I jo crec que el més important és no tenir por. Per això, jo que acompanyo parts amb bebès amb vida i sense, sempre està al voltant del part. Tenim molta por a parir, tenim molta por. No sé per què, no ho sé.
Crec que és la por al dolor, no? Potser, però ara, en el cas que tu...
El dolor, i a vegades també, sobretot en el primer cas, no? Que és un aspecte desconegut, no?
Clar,
també no sempre...
No ho sé, jo estic investigant amb això ara, eh?
Sí.
O sigui que...
Sí. Doncs tens aquí per investigar una bona estona.
Sí, sí, sí.
Alba, explica'ns el teu cas, també la teva pròpia vivència, no?
Doncs, en el meu cas, primer, jo vaig tenir una filla farà aviat 8 anys, amb un part doncs, que va acabar bé, com voldríem, no?, que acabessin tots, i al cap de 2 anys i poc em vaig quedar embarassada. Tot anava bé fins que a les 10 setmanes això vaig començar a tenir pèrdues, però molt poqueta cosa, allò que dius, no, això no és pèrdues, normal, res. Vaig anar a l'hospital i em van dir que no hi havia batec, que no hi havia bebè, que no s'havia arribat a formar, per tant que no havia engegat. Em van dir igualment, espera't una mica per si de cas fos que alguna cosa s'engega més endavant, el que sigui. Però ja aquella mateixa nit sí que em vaig posar de part i clar, sí que vaig identificar molt bé que em posava de part perquè era el que havia viscut amb la meva filla, vull dir, les sensacions eren molt iguals, aquesta sensació de com un motor que s'engega, no?, el ritme, però és que fins i tot les postures amb què em posava per fer l'expulsiu, els sons, és que tot era molt igual, era molt com un part. I això de la por, clar, jo m'havia llegit un parell de coses aquella mateixa tarda, una era el maneig expectant que es fa al taulí, que estava molt ben explicat en aquell moment, i llavors amb aquell parell de coses, aquesta informació estava com molt tranquil·la i realment jo estava segregant molta oxitocina, vull dir que estava molt tranquil·la i molt feliç en aquell moment, que era que després, com diu la Núria, després va marxar l'oxitocina i ja no va ser
i va tornar a la realitat, no?
Clar. Sí, però jo sí que en aquesta pèrdua... Feia poc que uns amics molt propers havien tingut una pèrdua en un estat molt més avançat, llavors jo ho tenia com molt, molt fresc i altres amigues els havien perdut i era, aquesta vegada va ser com, sí, és una cosa que passa i va ser força més o menys fàcil, vull dir que va ser trist i va haver dol, però vaig com més o menys acceptar com una cosa que passa. Després vaig tenir un fill, vaig tornar embarassada, em vaig tornar a quedar embarassada, va anar bé, i ara fa un any i mig em vaig tornar a quedar embarassada i vaig tornar a tenir una pèrdua a les 6 setmanes, que és allò, és molt poquet, a les 6 setmanes, però aquesta vegada no ho vaig viure gens bé.
Clar, però és que jo penso, no podem mesurar, no?, el dolor en funció del temps, no?, que té, doncs, el nostre fill o filla, no?, el nostre nadó.
No, no, és això, no? Que és com, ostres, hauria de ser més difícil una pèrdua a les 10 setmanes que a les 6 setmanes. En el meu cas, no. I a més, clar, és allò, és que no em va servir ni la meva pròpia experiència. És que era, no? Era difícil perquè era, ostres, aquesta segona pèrdua no va ser molt més... El dol va ser molt més llarg. No hi va haver ben bé part perquè en realitat segurament no s'havia arribat a implantar l'embrió, el que sí, clar, i llavors tot es va quedar com molt més...
En el limbo, no?
Sí, 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 no hi va acabar d'haver res, no ho sabia ningú tampoc, clar, és que era...
Vaja. Molt incipient. Sí. Suposo que tampoc no ajuden aquelles frases, moltes vegades amb bona intenció, no? Però que et diu la gent, no? Estàs de poc, ja et vindrà un altre embaràs... Què hauríem de fer amb tots aquests missatges, no?
Això millor que contesti la Guida.
No, et miro a tu perquè vull la teva resposta,
mira,
també.
Jo crec que a vegades...
Ho dic amb bona intenció, que moltes vegades és perquè la gent
també... Jo no
també,
dubto de les intencions, no estic segura que sempre siguin bones. Vull dir que no dic que siguin dolentes, no ser bo, per mi no ser dolent, però a vegades... t'ho dius a tu mateixa, no?
Sí, és veritat.
Més que l'altre. Jo crec que a vegades, si no saps què dir, sobretot en un moment de dol, a mi em va passar quan va morir ma mare, és que jo no volia que em parlessin. És que tu no tens aquesta estupidez, perdó, de te acompanyo en sentimiento, és que hasta el te acompanyo, què me vas a acompanyar? O sea, que jo no he viscut el que han viscut elles i en els dos casos he estat present una mica. Jo no puc acompanyar el que han sentit. Mira, m'emociono, no? Jo el que puc acompanyar és el que estan sentint a elles. Però no deixem d'intentar gestionar les emocions, acompanyem-les. Llavors, fes una abraçada, fes un tàper, digue-li mare. No, la Núria és mare, no té un bebè aquí, però ella és mare. Llavors, som mares i el més important és dir, ostres, em sap molt greu la teva pèrdua. I si no, no et sap greu perquè creus que no, doncs calla't la boca i ja està. És que, perdó, Guida, però és que és veritat, si no saps què dir, doncs no ho diguis, no cal. Mira que jo xerro, però no cal estar parlant sempre. Fes una abraçada, vés a menjar Nutella. L'Alba i jo vam anar a menjar Nutella. No sé, crec que és important que sàpiguen que estàs aquí i ja,
i
plora.
Prou, no? I ja està.
Clar, el problema aquí és la intenció que deies abans amb què t'ho diuen, perquè al final el que volem és que no està amb el malestar de l'altre. I aquesta frase, la intenció amb què la dius és que l'altre es deixi de sentir malament, però perquè ens incomoda veure la gent plorar.
Per sentir-te tu bé.
Clar, sí, és molt egoista, no? Inconscientment, òbviament, no ho fas amb mala intenció, però tu no pots sostenir el dolor de l'altre i necessites que se li acabi i li dius, pues, tindràs un altre, ets jove, millor ara que més endavant, si és que encara no era res...
Que encara t'enfonsa més, eh? A vegades escoltes segons
les frases s'enduen la palma.
L'altre dia una mare a l'espai em va explicar que li van dir, però per què volies un altre? Per què volies un altre?
Clar, és que jo em sentia així, en l'últim avortament també era això, clar... Era el tercer fill, és com, a veure, a qui se li acut? És que està amb tala sort, no? Dos fills sants, llavors...
Com t'atreveixes a tenir tres, no?
Clar, però que és una cosa que dius tu mateixa, ningú m'ho va dir amb aquestes paraules, però una mica sí que és com... Clar, vols tenir un fill, és normal, vols tenir-ne un altre, sí, però tenir un tercer fill ja no...
On
no,
vas,
és que, clar,
no? Estàs comprant números, no?
Clar, sí.
Bueno, i això que dius, no?, que a vegades tu dius a tu mateixa aquests missatges de, bueno... Era molt aviat, no passa res, no?, per intentar tu també sortir del dolor,
no?
Perquè no ens agrada fer dols.
I tant.
És que és així, no ens agrada, i no en sabem.
Afortunadament tenim entitats i professionals, no?, que ens ajudeu doncs, a tractar aquests temes, a acompanyar, a fer xarxa, no?
Sí.
Quines són les recomanacions, no?, o les pautes que oferiu també?
Aviam, el primer és entregar-se al dol, no? Nosaltres, el que deia abans l'Aida, de no tenir por, tampoc no hem de tenir por al dol. El dol fa mal, el dol no és agradable, el dol crema, perquè hi ha un moment que sembla que t'ofeguis i que no puguis veure un demà, però passa i és necessari per acceptar el que ens ha passat, no? Llavors, intentem ajudar-les i ajudar-los, sobretot, a perdre la por, aquest dolor que se sent immens i et fa el dia a dia impossible, però que va minorant i va acabant, no? I sempre els diem, arribarà un dia que pensaràs en el teu fill o la teva filla i això et dibuixarà un somriure i es veu superlluny, però acaba sent així.
Afortunadament. també no sé si us demanen informació sobre els drets que tenen, també, no? El que diu la llei, no?, davant d'aquests casos?
Bueno, perquè hi ha molta poca informació, no saben si tenen dret a baixa de maternitat o no, si el tema del cos, encara ens trobem amb moltes famílies de... No ens van dir que podíem recuperar el cos, llavors hem de fer tràmits en hospitals, en cementiris, però sí, hi ha un buit allà, que les famílies, això és dolor afegit, perquè quan no saps on has d'anar o te'n vas al metge capçalera i el metge capçalera et diu no tens dret a baixa, i després nosaltres et diem no, sí que tens dret a baixa, llavors és un mareig per les famílies,
bueno,
en un moment.
O no tens dret a baixa o vés a treballar, que així se te passa.
Sí.
No? Sí. Ja està.
Distraer-te, sí.
Distraer-te, no? Que... Tampoco, sí. És que és molt bèstia. No? Vull dir, és que ja... En normal, no?, aquesta mirada cap a les cures, sí, no?, cap a la infància, cap a la maternitat, cap a les famílies, no existeix, no? Hi ha com una mirada productiva, no reproductiva. Per mi el reproductiu no és només parir, no?, sinó com a espècie, com a persones. Llavors, clar, això quan abans passi, millor, no? Si ja ens fan tornar a les 16 setmanes amb un nadó que està dando por ahí por saco, doncs si no hi ha nadó entenem que no existe, no? El que jo crec que és molt important és que en parlem, que ho visibilitzem, que ho expliquem, no? A mi hi ha una cosa que l'Alba fa que està molt bé, que és, ho parla també amb els seus fills, no? Jo l'altre dia vaig veure la seva gran i em deia, diu, és que és el cinquè embaràs de la mama. És molt guai viure-ho amb aquesta naturalitat.
I tant, i tant.
Clar, clar, ells ho tenen normalitzat perquè jo en parlo molt, vull dir... Vull dir que de seguida que puc dic això, sí, és el meu cinquè embaràs, vull dir, he tingut dues pèrdues i ja està, vull dir, i ells també, sobretot la gran, clar, ho veu com una cosa normal, no?, i ara diu, ai, doncs a veure si aquesta vegada va bé, no?
Alba, m'encanta això, perquè demostra, no?, que les noves generacions, doncs, potser tractaran aquests temes amb molta més naturalitat que nosaltres, esperem,
no?, que sí.
Per acabar, us demano a cadascuna de vosaltres un missatge, no?, per avui, doncs, això, fer el que estem intentant fer, doncs, a trencar aquest silenci, no?, Què li diríeu, doncs, a la gent, no?, a la societat, que als oients que ens escolten avui, entorn d'aquest tema?
Ostres, aquí és responsabilitat, ara, eh?
Jo ho tinc claríssim. Nosaltres parim, nosaltres decidim. És que jo no tractaria el part de manera tan diferent. Ens mereixem exactament el mateix caliu, el mateix respecte, la mateixa humanitat... Llavors jo crec que és molt important. Nosaltres parim, nosaltres decidim.
Em quedo amb aquest missatge.
Jo diria que tots els nadons, tots els bebès i totes les maternitats compten, siguin de 6 setmanes, de 10, de 40, morts o vius tots.
Mira, jo potser diria que és important acompanyar el dol en el moment en què hi ha la pèrdua, però que no s'acaba en una setmana ni en dos mesos, sinó que potser sembla... És que potser fa un any que has tingut la pèrdua, fa dos anys que has tingut la pèrdua i allò encara continua formant part de tu perquè és part de la teva vida i, per tant, igual que ningú se li acut a dir, és això, ostres, ha mort la teva mare, bueno, però ja fa tres mesos, no?, ja està, doncs, no sé, has tingut una pèrdua, en tres mesos potser no estàs així, ai, que bé, ja està.
Sí, una mica en el mateix sentit, que s'ha d'entendre que cada dol és completament diferent, i això també ho he après en mi i parlant amb altres dones, que jo estigui bé avui explicant això, explicant tot el meu procés, no vol dir que... Demà passat, doncs, una amiga em digui que està embarassada i aquella notícia em caigui fatal. Aquella en concret, potser la d'una altra amiga, m'encanta i estic supercontenta. És molt aleatori el dol i és complicat acompanyar-lo perquè és que és diferent en cada cas i és molt difícil de dir. Funciona amb aquestes passes concretes i s'acaba aquí, no? Tu estàs en dol sempre i això també és una cosa que s'ha d'entendre. Sempre estaràs en dol.
Doncs això, parlar-ne, com hem fet avui, també doncs el que dèiem, no?, que ens recomanava també l'Aida, que no cal a vegades doncs posar paraules, només fer doncs un tàper, com deies, no?, ser-hi present.
Jo compraré la
Nutella, abraçada,
eh?
Una abraçada,
sí.
I ja està. Moltíssimes gràcies a totes quatre, doncs, per avui a explicar-nos la vostra vivència i també doncs per intentar trencar mites sobre
aquest
tabú. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies, bon dia.